I benvinguts, moltes gràcies per haver vingut a la segona conferència d'aquest cicle que hem titulat Judaïsmes, mirades heterodoxes i que pretén precisament això, oferir visions des de l'heterodoxia, des del no conservadorisme, des de l'obertura, des de la diferència, des de la dissidència. Per portar a terme la conferència d'avui, hem demanat a la Maria Àngels Cabré, la doctora Maria Àngels Cabré, que és una persona experta, no només en el tema que treballarem avui, sinó en tots els temes relacionats amb la història de les dones, amb el feminisme, amb la cultura de les dones i amb aquest posicionament i aquest empoderament també que, al qual estem assistint. Darrerament, segurament que ella, com jo mateixa, pensem que encara no és prou, però ja vindrà, ja arribarà tot plegat. La Maria Àngels Cabré és escriptora i especialista en feminisme cultural, ha publicat poesia, narrativa i diversos assaigs sobre dones i cultura, com Leer y escribir en femenino, A contracorriente, Escritoras a la intemperie del siglo XX, Wonder Woman, 35 retratos de mujeres fascinantes, María Luz Morales, pionera del periodismo, y Miralls Creuats, Roig Carmany, que va ser Premi Assaig Josep Vallverdú el any 2016. El seu darrer llibre és El llarg viatge de les dones, edicions 62, una antologia de textos del feminisme a Catalunya. Jo us he dit que en sabia molt, en sap molt, la Maria Àngels, i escriu molt bé, s'expressa molt bé i ens ajuda molt cada vegada que hem de treballar el tema del feminisme i del posicionament de les dones en la història i la nostra participació i la nostra aportació a la història. Ha estat docent del màster Gènere i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és directora de l'Observatori Cultural de Gènere. Per tant, és una persona molt indicada per parlar d'un personatge controvertit, difícil, estrany, curiós, interessantíssim, com és Gertrude Stein. Era jueva, no era jueva, sí, era jueva d'origen, se sentia jueva, no se'n sentia, què passa amb el seu posicionament, què passa amb la seva acció, què passa amb la seva actuació com a mecenes i com a escriptora i com a dona de cultura, què passa amb el seu lesbianisme, què passa amb la seva procedència d'una família de l'alta burgesia, què passa amb tot això? Per això tenim a la Maria Àngels Cabré per parlar d'això. Moltíssimes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver acceptat i endavant amb la conferència. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Sílvia. Un plaer acompanyar-vos avui. No havia vingut mai, més que a temps de flors vaig arribar al pati, o sigui que avui ja conec una mica més Girona. Jo visc a l'Empordà, és a dir, que tinc una vinculació gironina, faig cursos de tant en tant a la Casa de Cultura, algunes conferències, o sigui que em fa especial il·lusió haver pogut estar dintre d'un cicle que té la paraula heterodoxia pel mig, no? Perquè jo em considero força heterodoxa, tot i que no ho semblo, pitjors són els que no ho semblen, la Gertrude Stein, segons com, tampoc ho semblava molt. I quan em va dir la Sílvia ens agradaria parlar de la Gertrude Stein, vaig dir, sembla que m'hagis adivinat el pensament, perquè jo sóc una gran fan de les dones de la Ripuix, de les dones d'aquells anys, no? Sobretot centrem a l'any 20, però ella va arribar molt abans, va arribar a principis de segle, de fet, des dels Estats Units. O sigui que per mi és un plaer poder parlar d'una d'aquestes dones, i en concret de la que va ser una de les dues, després parlaré també de l'altra, d'alguna manera madams d'aquells anys, és a dir, dones que van centralitzar talent, que van organitzar tertúlia, que van ser pal de paller, no? Un pot ser un gran creador, per exemple, la Jo Rabars era una nord-americana a la qual jo també he editat i que va estar en aquells anys present en aquell París de la Ripuix, on hi havia moltes dones interessants, però ella era una creadora, res més, no? La Gertrude Stein era bastant més, perquè el que feia era aglutinar creadors, no? Estem parlant d'una dona que també és escriptora, però que és col·leccionista d'art, té aquesta doble vessant, no? Realment hi ha molt pocs personatges dintre de la història i en concret hi ha molt poques dones que puguin ser aquestes dues coses a la vegada, no? Creadores i al mateix temps impulsadores de la creació dels altres, no? La coneixem sobretot per la seva amistat amb Picasso, va ser el seu gran amic, després de també Juan Gris. És una dona que tampoc era amiga de tothom, no? Es feia amiga d'aquells que valien la pena, no? Jo he preparat un petit viatge a través d'aquesta dona, que comença una mica pel final, Aquí tenim la data de naixement i la data de la mort, no? 1874-1946. No? És una dona que viu doncs les dues guerres mundials a París. Ella es trasllada a França i no es mourà mai més de França. Arriba molt jove i no es mourà mai més de França. No? Quin francès parlava? Poder no parlava un francès perfecte, tot i que el parlava, perquè estava tot el sant dia, no, però la meitat del dia parlant anglès, perquè va ser també centralitzadora dels expatriats. No? Els expatriats, tots aquells nord-americans, també britànics, no? Que havien recalat aquell París de la Ricoix, aquell París de l'Argent, aquell París que no deixa de ser la transformació d'un món antic a un món nou, com ho seria a Catalunya l'època de la República, no? O a Espanya en general l'època de la República. No? Quan parlem d'una gironina com l'Aurora Bertrana, doncs estem parlant d'una dona que d'alguna manera neix en un món antic i que després de passar per la República, ella en aquest cas marxar després de l'exili, doncs ja té els peus posats en un món modern. No? Una mica la Gertrude Stein va ser una d'aquelles persones que aquell París tan fundacional, que després es convertiria en Nova York, no? Després Nova York seria el centre de l'art, però en aquests anys ho era París, doncs va ser una de les persones que va ajudar a fer aquest procés de transformació, no? D'un món antic al món nou. No? I ja veureu que és un personatge realment molt i molt fascinant. És una dona que no és gens glamurosa, no és una dona especialment guapa, i aquí veieu la Gertrude Stein protagonitzant ni més ni menys que l'any 1933, imagineu on estàvem nosaltres, a plena Segona República, doncs ella estava a la portada de la revista Time, no? I la pregunta és, què havia fet tan important per estar a aquesta portada de la revista Time, no? D'això parlarem, no? Però em refereixo que va ser una dona internacionalment coneguda, internacionalment prestigiosa. No? Tenim una dona que neix a Pensilvània, però que després es traslladarà. Això els americans, els nord-americans ho fan molt encara ara, però ja ho feien llavors, canviava molt per feines dels pares, etc. d'estat. I és una dona que va acabar estudiant medicina, no? Que té a veure també la medicina amb tot això que faria després. No? Doncs és una dona que tenia aquesta vocació de metgessa. No? Primer van fer una estada a Europa. Quan ella era nena, el pare, que era un senyor benestant, senyor de negocis, doncs va fer una estada a Viena un temps i una altra estada a París. És a dir, ella ja tenia París al cap des de molt nena, no? Però encara així, als Estats Units estudia la seva carrera de medicina, que no acaba, és a dir, no acabarà, no exercirà mai com a metgessa, no? Però ja té aquesta cosa d'Europa, no? També ho tenia, per exemple, una Edith Wharton, no? Totes les escriptores d'aquells anys, i escriptors també, Elena Hemingway i companyia, acabaven a Europa, acabaven a París, acabaven visitant Roma, acabaven visitant Florència, Sicília, Nàpols, etc. etcètera, no? Doncs ella forma part d'aquest grup, no? D'aquest grup que s'escapa cap a Europa i es queda. No? La tenim a l'any 33, com us dic aquí a la revista Time, una foto que jo intueixo que pot ser Fiesole o alguna cosa semblant, no? Per aquests xipresos, no? Podia ser, no? Jo he viscut per allà i dic, segurament és allà, la portada es pot comprar, el Time ven les portades antigues, però no acabo de veure més la fotografia, no? Si investigués més, segurament sí, no? I aquí la tenim amb el personatge amb el qual va arribar a París, no? Aquest és el seu germà, el Leo, no? El Leo és el germà amb el que ella comparteix apartament quan estudia la carrera als Estats Units, a la zona de Califòrnia, i després amb el qual es trasllada. I qui és el Leo? Doncs el Leo resulta que és un home que vol ser crític d'art i col·leccionista d'art. És a remolc una mica del Leo que la Gertrude es convertirà en una col·leccionista important. No? De fet, arribarà un punt en què es distanciaran els dos germans, s'enfadaran i hauran de partir la col·lecció. No? Han fet una col·lecció entre els dos, i ell decideix que se'n va a viure a Florència i han de dividir la col·lecció amb la dificultat d'escollir com un divorci, no? De qui és aquest Picasso, teu o meu? Qui va fer les gestions, no? per comprar-lo? No? De qui és aquest Cézanne, teu o meu? No? També és una cosa curiosa això de partir-se una col·lecció, no? Com un divorci, de qui són els CDs, de qui són els llibres? No? Sempre hi ha algun llibre que no se sap de qui és. No? Però hi ha un altre personatge molt i molt important a la vida de la Gertrude, molt més que el germà Leo, que ho és molt al principi, aquests 1900-1910, que és el 14, que serà quan s'enfaden, que és aquesta dona que és la Alice Ditocles. Aquesta dona no gaire afavorida, també s'ha de dir, el tall de cabell tampoc trobo que l'afavoreixi gens, és una dona enormement simpàtica que serà la seva companya, la seva parella i també serà una mica la seva secretària, no? Hi havia gent que deia, això s'assembla massa a una parella heterosexual, no? O sigui, aquí hi ha una que cuina i una altra que escriu, no? I tenia raó, realment. La Alice Vitocles va estar tota la resta de la seva vida amb la Gertrude fins que va morir, després ella la va sobreviure 30 anys, i es va dedicar a fer de veladora de l'obra de la Gertrude, sobretot de l'obra literària, no? Perquè l'obra, diguem, la col·lecció era més complexa, llavors hi havia nebots i aquest tipus de coses d'herències, no? Però en canvi a l'obra literària ella sempre la va defensar, no? Tenim aquí una altra imatge molt maca, aquí la veieu amb gos, sempre tenien gossos aquestes dones, aquí passejant pels carrers no se sap si de províncies o de capital, jo diria que òbviament sembla de províncies. Elles tenien una casa d'estiueig a la zona cap a Lió, cap als Alps, no? A la dreta, diguem, del sud de França, cap a dalt una mica, i aquestes dones van passar allà, per exemple, a la Segona Guerra Mundial, tenien també molta tendència a anar a veure amics que tenien cases com el mateix Picasso, no? Per la Costa Blava, etc. O sigui que coneixia també la zona del sud de França, sobretot, la Provença, companyia, perquè va decidir que volia aprendre a conduir i es va comprar un cotxe, no? Que també això la converteix en un personatge. A mi em recorda una mica a la mare de Montserrat Roig, que es va treure el carnet de conduir quan ja era una senyora gran, no? També va fer una carrera que era filologia quan tenia 70 anys, tot això té molt de mèrit. Doncs la Gertrude Stein es va comprar un cotxe per poder fer-lo servir de cotxe de transport i d'ambulància quan la guerra. O sigui, ella va comprar un cotxe per poder fer aquesta feina d'ajudar la Creu Roja a portar ferits amunt i avall i paquets als hospitals, etc. etc. No? Hi ha un moment important que la porta a ser portada a la revista Time. No? Ella fa la seva vida, una vida envoltada de gent molt coneguda, perquè ella fa una tertúlia a casa seva, rep a tothom, tot el who is who, tots aquells expatriats, sobretot els nord-americans, que arriben a Europa, passen per casa de la Gertrude Stein, sempre i qual els presenti algú. És a dir, ella només necessita que algú vingui de part d'algú. Mira, jo vinc perquè l'altre dia em va dir l'amic de l'escriptor, el Hemingway, posem per cas que vostè feia això el dissabte, jo vull venir. I un dia va trucar un senyor i ella va obrir, i va dir, de part de qui ve? Diu, de vostè, que em va convidar ahir. No? O sigui, jo vinc convidat per vostè. No? Hi ha una cosa, un moment en què la Gertrude Stein, diguem, passa a ser la Gertrude en majúscula, que és aquest llibre. Aquest llibre és l'autobiografia de l'Alice Vitocles, no? Però el signa la Gertrude Stein. No deixa de ser una cosa una mica estranya, no? Està fent un joc literari. No? En lloc d'explicar la seva vida, aquest llibre va ser publicat justament en el 33, quan surt aquesta portada, no? Perquè és el llibre que la consolida, no? De la mateixa manera que el Joyce el consolida a l'Ulisses, doncs aquest llibre és el llibre que consolida la Gertrude Stein, tot i que té molts altres llibres que poder tenen inclús més valor literari, però aquest té un valor afegit al literari, no? I és que explica la seva vida sencera. Fem veure que explica la vida de la seva companya, però dient coses realment molt curioses, no? Per exemple, diu, y ahora les voy a contar cómo fue que dos norteamericanas se encontraron en el mismísimo centro de un movimiento artístico del que en aquel entonces el resto del mundo nada sabía. És a dir, ella no està parlant de l'Alice Vitocles, que també és nord-americana, que ha vingut una mica després que ella, que al cap d'un any de conèixer-la ja li ha deixat allà una habitació i després ja s'ha quedat, no? No està parlant com una secretària, sinó que està parlant ben bé amb un pack, no? És una parella que fa un tipus de vida que rep a tota aquesta gent. L'Alice Vitocles deia, jo hauria de fer un llibre sobre les dones dels genis, no? No perquè ella fos la dona d'una gènia, no? Sinó perquè ella es passava el dia doncs, tractant a les dones de Picasso, tractant a les dones de Matisse, a l'altra, a la més enllà. No? O sigui, era especialista en entretenir les senyores, mentre la Gertrude Stein parlava de literatura o d'art amb els senyors. No? Aquesta era la idea. No? I aquest llibre realment és una delícia, jo us el recomano molt i molt i molt. I aquí surt, per exemple, una carta que li escriu el Leo abans de marxar a Florencia, que diu, las manzanas de Cézanne tienen una importancia única para mí que nada puede reemplazar. Picasso no es importante en ningún sentido. Somos, me parece, muy diferentes, porque no hay necesidad de quejas. Cézanne tuvo que ser dividido. És a dir, han de repartir la col·lecció, això que us deia, no? Diu, yo estoy dispuesto a dejar la obra de Picasso, perquè Picasso era el gran amor com a amistat i com a pintor de la Gertrud, no? Ya que me dejaste el Renoir y tú puedes tener todo, menos eso. Quiero que Cézanne, que m'agrada especialment, no? Diu, quiero mantener los pocos dibujos que tengo. Esto no me encadena, es financieramente equitativo en estimaciones. No? O sigui, ens està explicant ben bé tota la seva trajectòria fins als anys 30, no? Pensem que és una dona que mor ja als 70, al 45, doncs pràcticament és la vida sencera la que tenim en aquesta autobiografia de l'Alice Vitòcles, no? I és interessant saber per què marxa el Leo. Doncs el Leo marxa d'aquesta convivència que tenien a una casa de dues plantes, no? Després es canviarien de casa, però durant molt de temps va ser la mateixa adreça, doncs resulta que perquè li té gelos a l'Alice Vitòcles. És a dir, ell era la mà dreta de la Gertrud, el Leo, i ara a la mà dreta és l'Alice Vitòcles. I marxa realment per això, no? I és curiós també, no? Això vol dir que l'Alice Vitòcles ocupava un espai molt important, l'ajudava molt, era la dona també que li escoltava els textos per primer cop, ella li llegia els textos, no? Li feia també d'assessora literària, no? No era una dona inculta, era una dona formada. En aquella època s'ha de dir que poques dones tenien formació universitària, però que les dones que tenien interès llegien, anaven a concerts, anaven a tertúlies, i és el cas de l'Alice Vitòcles, que és una dona que no té formació, no té la formació universitària ni tampoc poder cultural de la Gertrud Stein, però déu-n'hi-do, no? Es manega bé, prou bé, per després escriure el seu propi llibre de records explicant la cara B d'aquest mateix llibre. És a dir, hi ha un altre llibre, que són els records de l'Alice Vitòcles, on explica el mateix període, les mateixes anècdotes, però amb la seva veu pròpia, no? Que també té molta gràcia, jo he fet l'experiment aquests dies per venir aquí de rellegir els dos, no? És un llibre que té també una certa sorna, i us parlava abans d'això, de les dones dels genis, no? Que deia l'Alice Vitòcles, hauria de fer un llibre de totes les Fernand, Picassos i companyia, no? Doncs què diu aquell llibre? Doncs diu, lo que más me impresionó, aquí suposadament està parlant l'Alice Vitòcles, però penseu que ho ha escrit de Gertrud Stein, no? Diu, lo que más me impresionó de ella fue el broche de coral que llevaba y su voz. La Gertrud anava vestida com una mica com una monja, però de tant en tant portava un penjoll, no? I diu, en mi vida tan solo he conocido a tres genios, diu l'Alice Vitòcles, y en las tres ocasiones he oído el sonido de una campanilla dentro de mi cerebro. Y la campanilla nunca me engañó. Y puedo decir que en cada uno de estos tres casos, las personas que suscitaron el sonido de la campanilla todavía no habían conseguido la general consideración de genios. Los tres genios, diu Alice, de quienes quiero hablarles son Gertrud Stein, Pablo Picasso y Alfred Whitehead. L'Alfred Whitehead es un matemàtic y filòsof, no? O sigui, per ella són les tres persones importants. Però clar, això resulta que ho està escrivint la mateixa Gertrud Stein, que s'està autoanomenant geni, no? Déu-n'hi-do. S'ha de dir que la Gertrud Stein tenia molt sentit de l'humor, no? O sigui que ho deixem aquí, no? Després ho reprendrem, no? Us deia que Picasso va ser el gran amic durant totes aquestes mil visites, mil tardes, de persones importantíssimes, realment. Tothom, no? Cuisco passava per casa seva. Però també va tenir molta amistat amb Juan Gris, no? Òbviament, Picasso tenia gelos de Juan Gris, Juan Gris una mica més de Picasso, va haver-hi també alguna petita picabaralla. No? Inclús va haver-hi alguna temporada que no es parlava amb el Picasso i es creuava pel carrer i feien veure que no es veien, fins que deien, escolta, perquè ens havíem enfadat fa tres mesos, ja no me'n recordo, no? I tornaven a ser amics perquè eren els dos, diguem, bons llans. No? La imatge de la portada, aquesta, és el retrat que li fa Picasso a Gertrud Stein. No? Una Gertrud Stein que no anava amb el cabell curt, com l'hem vist abans als anys 30, sinó que portava un moño clàssic, diguem, de l'època, anava més convencional, no? I veieu aquest broche, no? El broche que el té aquí posat, doncs segurament és el mateix del que parla l'Alice Vitòcles, no? Doncs aquest retrat, que li pinta entre l'any 1905 i 1906, penseu que, per exemple, la solitud de la Víctor Català parlem de l'any 1904-1905, eh? Són aquells anys on semblava que no passava res i passaven coses molt importants, és a dir, hi havia dones a llocs molt importants de la cultura, no? Després ha sigut després que les han volgut esborrar, no? Aquest retrat té la particularitat de que la Gertrud Stein li va dir, bueno, vale, molt bé, però jo no m'hi assemblo res, i ell li va dir, ja t'hi assemblaràs. I efectivament, després s'hi va assemblar, no? Aquest quadre està pintat en 90 sessions, 90 tardes, amb molt de temps, amb un any i pico, no? Mentre la Fernand, que era la dona del Picasso en aquell any, aquells anys Picasso va canviar molt de dones, no era, diguem, massa fidel als seus amors, no? Li duraven relativament poc, potser tampoc els tractava gaire bé, no? Això també s'ha dit, no? I la Fernand li llegia faules de Le Fontaine mentre ella posava pel Picasso, no? I aquí tenim aquest quadre, que aquest quadre després sortirà a totes les imatges del seu gabinet, del lloc on feia la tertúlia, una mena de saló ple de quadres que semblava una galeria d'art, doncs presidia aquest quadre, no? Per ella era realment molt important, no? Però aquest París no és només el París de la Gertrude, és aquest París també, el París de la Shakespeare and Company. Això és una meravella, no? Un carrer on hi ha dues llibreries, d'una banda la llibreria nord-americana de la Sylvia Beach, una expatriada, que és aquesta que surt petiteta a la porta, no? A l'altra banda hi ha tot de retrats de personatges que passaven per la llibreria, que anaven allà a llegir els seus poemes, a presentar els seus llibres, i aquí tenim des d'André Gide el mateix Joyce, no? El Joyce va ser publicat, l'Ulisses, per la Sylvia Beach, no? Pràcticament s'arruïna publicar aquell Ulisses. Primer, gairebé s'arruïna la vista perquè no hi havia manera d'entendre totes aquelles correccions, el sentit no li veia, no? Jo encara tampoc li veig, no? La qüestió és que la Gertrude Stein es va enfadar molt perquè la Sylvia Beach, que era amiga seva i col·lega, no? Havia publicat a l'Ulisses, no? Perquè ella es considerava la pintora transformadora. L'escriptora transformadora, molt abans que el James Joyce, no? I per què? Perquè de fet ella havia començat a publicar els seus llibres abans i els seus llibres tenen molt en comú amb el Joyce, no? Perquè deconstrueixen el llenguatge, deconstrueixen el pensament. És literatura moderna, avantguardista, tal com l'entenem, no? No és fàcil de llegir a la Gertrude Stein. El llibre més fàcil de la Gertrude Stein és l'autobiografia de l'Alice Vitoples, perquè està explicant les seves memòries, de fet, no? Tot el que és ficció no és fàcil de llegir, no? Inclús diria no és divertit, segons com. A mi m'agrada molt, però no és divertit, no? Doncs tenim aquest país on passen coses com aquesta, no? Que el senyor James Joyce, amb el seu ull tapat, doncs és publicat per la Sylvia Beach, no? Un carrer on hi ha la llibreria de Sylvia Beach i al davant la llibreria només amb llibres nord-americans i suposo que alguns francesos també, però els francesos estaven a la vorera de davant, just a davant, amb la llibreria de la seva companya, que era l'Adrienne Monnier, no? Llavors hi havia la casa dels amics dels llibres, que eren els llibres francesos, i la Shakespeare and Company, que eren els llibres en anglès, no? O sigui que en un carrer ho tenien tot. Aquesta llibreria és una llibreria mítica que ha anat passant a través del temps, ha anat pintant, diguem, la façana, la porta, etc. Però és una llibreria que ha estat molt visitada, no? Jo diria no més visitada que la Torre Eiffel, perquè hi ha menys gent que llegeix, hi ha més gent que no llegeix, no? Que no els que llegim, però vaja, és un d'aquests llocs importants, no? Aquest Shakespeare and Company, en aquests anys, diguem, no només estan els escriptors, no? Tenim les llibreries, tenim els escriptors, són realment importants, són els que van deixar constància, com per exemple el Scott Fitzgerald, el Hemingway, d'aquell París que era una festa, no? El Hemingway deia París era una festa en un dels seus llibres, no? Però hi ha la part pictòrica, no? I la part pictòrica, doncs, ens trobem, per exemple, aquest matís meravellós, que és la dona amb el barret, no? Un barret molt extravagant, un vano, un quadre difícil d'entendre per a aquelles persones que venien de l'impressionisme, per exemple, que ja havia sigut en el seu dia molt, molt, molt contestat, no? I la Gertrude Stein arriba en un moment en què ja, d'alguna manera, comencen a canviar les coses, però tot a dit, encara els parisins, els francesos, els visitants també, doncs s'estranyen com veu ara aquest tipus d'art, no? Ella, tot el contrari, ella el que fa és anar a buscar aquesta dona del barret del matís i comprar-la, no? Directament, no? Els dos germans, el Leo i ella, adquireixen aquesta obra i serà una de les obres importants de la seva col·lecció quan moltíssima gent als salons de tardor que es feien llavors, no? Llavors eren salons de tardor, també aquí, no? A Madrid i a Barcelona, també quan es feia, per exemple, l'exposició universal, no? Les diferents exposicions, el 88 i el 29, doncs hi havia una part expositiva on sempre hi havia polèmica amb allò més modern i allò més antic, no? La guerra entre els antics i els moderns, que encara avui segurament tenim, no? I sempre tindrem, no? Aquí una imatge d'un grup a la casa, no? Hi ha la Gertrude Stein a l'esquerra, del sofà, l'Alice a la dreta, no? Thornton Wilder és aquest senyor de les ulleres, o sigui, tot de personatges que passaven la tarda directament a casa de la Gertrude Stein, no? I aquest és l'estat de l'espai. No? Com veieu, hi ha una varietat de quadros. Abans es feia a les galeries, aquí mateix a Barcelona, a la Sala Parés, a qualsevol galeria, les imatges que queden de l'època, per exemple, de la Lluïsa Vidal, la nostra pintora modernista, doncs s'exposaven així els quadres. No? Ara només tenim un per paret, no? Tenim molt d'espai blanc, som molt minimalistes, llavors era tot de quadros del terra al sostre. No? Que donaven una imatge una mica atapeïda, però bé, aquest era l'estudi. Ja veieu que hi ha una capsa amb una màquina d'escriure. Màquina d'escriure, ja imagineu qui la feia servir. No era la Gertrud, no? La que feia servir la màquina era l'Alice. No? I aquí hi ha el quadro presidint aquest espai, no? Una mica més, sembla la Cheslong, una mica més a descans, no? Devia llegir aquí, i a dalt hi ha el quadro. I ja veieu que els que hi ha a l'altra banda, doncs figuratius no són. És a dir, ella sempre anava a l'última, no? No va ser la Peggy Guggenheim que va fer aquella gran col·lecció, que va acabar a Venècia, que tant gent pogut veure, no? Però déu-n'hi-do, l'obra que comprava de Gertrud Stein era realment molt i molt agosarada. No? I la tenim fent aquestes tertúlies que eren els dissabtes. No? Hi ha diferents figures que fan tertúlies al llarg de la història, en aquest cas del segle XX, i cadascú té els seus dies. No? Per exemple, el Carlos Barral eren els dimarts, no? Cadascú tenia un dia. Doncs ella era els dissabtes, no? En aquest taller fantàstic. No? D'on treia aquesta idea de fer una tertúlia? Doncs la treia de quan ella era joveneta, quan estava estudiant medicina, compartint apartament amb el seu germà, ella anava a unes tertúlies de dues germanes, que es deien les germanes Com, que si veus una fotografia són dues senyores amb un llacet aquí, que semblen dos solterones d'aquelles antigues de tota la vida, però eren molt modernes i rebien a casa seva. No? I ella va fer el mateix, no? Va dir, jo aquí el que faré és conèixer tothom, no? I posava en contacte la gent, tenia aquesta idea de la fraternitat, no? De la cultura com una família, no? Que aquesta idea, per exemple, jo també la tinc, no? Jo cada cop que presento un llibre o així, jo sempre dic, ara anem a prendre alguna cosa. És a dir, ara ve la part bona, no? Una mica l'excusa és la cultura, però volem després parlar del llibre, però volem parlar amb una copa d'una manera distesa. No? Es veu que la Gertrud Stein no era gaire de copes i donava te, era una cosa una mica més moderada, no? La Gertrud Stein. Aquí trobem un dels seus llibres, no? Per parlar una mica de la seva literatura. No? Ella li va donar per traduir, per fer pràctiques de francès, traduint a l'anglès els tres contes del Flaubert. No? Però són, diguem, pràctiques que ella feia de traducció. Inspirant-se amb els tres contes del Flaubert, va escriure aquestes tres històries, que tenen una particularitat. No? Després ja parlarem si era feminista o no la Gertrud Stein. Doncs resulta que el que feia, com tantes escriptures que després potser no han sigut el prototip de feministes, ni mai s'han considerat, és escriure sobre dones, és a dir, escriure tres històries amb tres protagonistes femenines. Hem de pensar que la literatura, jo em dedico a la literatura feta per dones, però bàsicament la literatura l'han fet els homes i hi ha molt poques protagonistes femenines. Quan dic això la gent em diu, no, és mentida, perquè mira la Madame Bovary, mira l'Anna Karenina, i jo dic, mira com acaben. És a dir, les dones protagonistes, grans protagonistes de la literatura, com la Madame Bovary, millor fites impossible, millor llibre impossible, no? Doncs resulta que acaba molt malament. No? Quan comencen les dones a escriure amb una certa normalitat, no? Que seria l'època de Virginia Woolf, i estem pràcticament aquí, la Virginia Woolf és contemporània, perquè també mor als anys 40, no? Doncs és quan hi comença a haver-hi protagonistes femenines reals, no? Que de tant en tant acaben bé, de tant en tant acaben malament, però que no tenen aquest destí tràgic a sobre que els homes li donen a la dona, generalment. Que o és la mare santa, o és l'amant prostituta, i que llavors ha de ser castigada. No? En aquest cas, les dones, d'alguna manera, de les escriptores, s'acostumen a salvar més freqüentment. Hi ha més percentatge de salvació. No? I això ho veurem també amb el tema lèsbic. No? Quan ella escriu una novel·la, un llibre de temàtica lèsbica, el que fa és no acabar amb la vida de la protagonista, que és el que acostumava a passar si algú se li passava pel cap i gosava fer una història de temàtica lèsbica. No? Aquí una imatge bonica d'aquest París de la Rue de Gauche. Són la Solita Solano i la Juna Bars, ni més ni menys. No? La Juna Bars va ser un personatge fascinant. Jo sóc molt fan de la Juna Bars, és una senyora que va passar bastants anys a París, era molt amiga de la Peggy Guggenheim, parlant d'un altre col·leccionista d'art important, no? I inclús el gran llibre seu, que és El bosc de la nit, no? Que és un llibre on també hi ha la temàtica lèsbica, doncs resulta que acaba allò molt negre, com veieu el títol, El bosc de la nit no convida gaire, no? Anteriorment hi havia un llibre cèlebre d'aquesta temàtica, de la Rutger Hall, que és un llibre que es diu El pou de la soledat, el títol tampoc convida gaire, no? Doncs hi ha un llibre de la Gertrude Stein, que ella escriurà de joveneta i que no es publicarà fins després de la seva mort, on ella fa que una història entre noies acabi bé. O sigui, en aquest sentit, hem de dir que la Gertrude Stein semblava molt clàssica, allà sentada, apoltronada, amb el seu broche o el seu mocador i fent una mica de senyora clàssica, i després resulta que era moderníssima. No? Llavors la meva idea és que aquestes dones, la Juna Bars i companyia, quan la visitaven, que la visitaven totes elles, unes més, unes menys, unes tenien més confiança o menys, però totes acabaven passant, doncs no sabien ben bé que estaven parlant amb aquella Gertrude Stein, perquè aquella Gertrude Stein havia publicat un llibre que ella mateixa havia oblidat, és a dir, l'havia deixat un calaix. Ja no us explicaré per què, no? Però abans d'això vam fer un petit apunt d'aquest París de la Rimbaud, d'un altre personatge molt important, que abans us deia al principi que la Gertrude Stein ve a ser un dels dos pals de paller com a dona, algun home hi havia també, que també ho era en aquella època, Picasso mateix es pot considerar un bon pal de paller, no? Doncs que és la Natalie Barney. La Natalie Barney té coses en comú amb la Gertrude Stein. Primer, que tenen diners. La Gertrude Stein no és una senyora estilosa, la Natalie Barney sí, és una noia afavorida, les dues són de classe alta, i les dues els agrada socialitzar, o sigui, els agrada veure gent, no? I ella també fa les seves tertúlies, que tenen un format una mica més festiu, perquè la gent es disfressa i fan teatre i fan dansa, llavors ella té un jardinet on hi ha una mica com una mena de glorieta i passen coses, i llavors emulen la Grècia antiga, i és una cosa bastant més colorida, segurament més entretinguda, no? Més coreogràfica, però la conversa interessant jo crec que la devia tenir potser més la Gertrude. La Gertrude no té un cercle sàfic, la Natalie Barney sí, allà entren les dones, no dic que algun amic no entrés, segurament també, no? Però en canvi la Gertrude Stein no es dedica a aquest tema, o sigui, ella ben bé li és igual que entri o que deixi d'entrar. Aquí no, això més aviat és com un bar d'ambient, no? La gent va fer amistats una miqueta, no? I bé, hi ha un parell de llibres que parlen d'aquest període on està també lògicament present la Gertrude Stein i la Natalie Barney. Un és aquest, que és el llibre en el que jo vaig entrar en aquest ambient d'aquestes dones, que el trobo fascinant, no? Que és Mujeres de la Rimbaud, París 1900-1940. És la primera professora nord-americana, Shari Benstock, que teoritza d'alguna manera, converteix totes aquestes dones sueltes, que de fet entre elles eren amigues i punt, no? I les converteix en una mena de generació literària, artística, perquè hi ha pintores, perquè hi ha fotògrafes, perquè hi ha parelles que es trenquen, hi ha parelles que duren, hi ha parelles que les dues són creadores i altres que no, no? I és realment un molt, molt, molt i molt interessant, no? Aquesta és la novel·la QED, ja mireu quin títol més estrany, això és una edició alemanya, doncs resulta que la Gertrude Stein escriu aquesta novel·la i l'escriu quan ve, d'alguna manera, en el vaixell a instal·lar-se a París, sent una noia molt jove, no? Per què? Perquè ha viscut una història d'amor abans de marxar, que no ha sortit malament. Una història, hi havia dues dones, ella va arribar, li va agradar una i va haver-hi allò una mica de liu entre les tres. No? La qüestió és que aquesta història pot ser el detonant que fa que deixi els Estats Units i se'n vagi cap a Europa per oblidar aquesta història d'amor frustrat. No? Què fa? Doncs com fem els escriptors, doncs exorcissa aquest dolor escrivint una història. I és la història pràcticament idèntica, perquè després s'ha vist que els personatges eren els mateixos, que la situació era una mica la mateixa, i és aquest QED, no? Que realment és molt i molt i molt interessant. Aquest llibre no el publicarà per respecte a l'Alice Vidocres, cosa que diu molt d'ella, jo trobo que és molt maco, perquè l'ego dels escriptors acostuma a ser tan destructiu que és capaç de trencar matrimonis, famílies, amistats, el que calgui, no?, per publicar un llibre. I en canvi ella va dir no. Li va ensenyar una miqueta a l'Alice, l'Alice va posar mala cara, el va amagar, i ella mateixa es va oblidar d'aquest llibre. No? I clar, la meva idea és aquesta, no? Que si aquelles dones del cercle sàfic, de la Natalie Barney, totes aquestes dones brillants, haguessin sabut que la Gertrude Stein era pionera en fer aquest tipus de literatura, segurament l'haguessin mirat diferent. No? Potser la miraven, l'admiraven com una dona potent intel·lectualment, però res més, i no la veien tant com una còmplice. Veien aquella relació també amb la seva parella, que era com molt clàssica aquella relació, no era gaire moderna, no? I en canvi, aquest QED, no? Aquesta novel·la que vol dir Quod erat demonstrandum, és a dir, les coses com són, no? Doncs aquest triangle amorós, doncs hauria servit poder per fusionar més l'amistat entre totes aquestes dones, no? I de fet, quan passen, quan es fan aquests llibres, com en aquest, per exemple, jo vaig col·laborar a la presentació, vaig participar, que és una nova americana que també va fer el documental, no? El mateix ja té el llibre, un llibre amb fotografies, molt xulo, molt maco, i després hi ha el documental, no? Doncs resulta que la Gertrude Stein és una part important, però és una part que sembla com independent, no? És com la tia darrere que estava allà fent col·lecció d'art, no? I en canvi, de l'altra manera, hauria estat tot molt, molt més fusionat, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Aquí tenim que han passat els anys, que ha passat la Primera Guerra Mundial, que l'han passat com han pogut, que s'han dedicat sobretot a estiuejar o a fugir de la guerra, no? Què fan? Se'n van a Mallorca. Aquestes dones que anaven a Florència, que anaven a Roma, que anaven de passeig, no? Que anaven a Londres també de tant en tant, no? Que coneixien gent com la Virginia Woolf, o sigui, ella, per exemple, explica en l'autobiografia d'Alice Toklas els moments en què els amics de la Virginia Woolf, tot aquell grup del grup de Bloomsbury, que va ser un altre grup també una mica l'estil de les dones de la Rive Gauche, molt fundacional, molt important, en aquest cas a Londres, no? Doncs resulta que la van a veure, a la Gertrude Stein, van a París i han de veure la Gertrude Stein. Llavors ella es fa amiga i després acaba anant a Londres, a casa del Roger Fry, de tots aquells historiadors, escriptors, amics de Virginia Woolf. I no la cita ella de miracle, no? Però devia estar per allà, no? Evidentment, no? Segurament en aquell moment, als anys 30, la Virginia Woolf no tenia, òbviament, la projecció que ara li donem, no? Era una dona que ja havia publicat la seva obra, que ja escrivia crítica literària, que ja era conegudeta, però poder parlar a Gertrude Stein era més important un col·leccionista d'art, no? Per exemple, no? La qüestió és que se'n va anar a Mallorca, que també té la seva gràcia. Ella havia viatjat per Espanya bastant i li agrada anar, per exemple, als toros. L'Alice Toklas no gaire. Li agrada anar a veure flamenc, per exemple. Ara jo sé, ja tinc aquí una amiga que s'alegrarà quan li digui que a Madrid van a veure una actuació de l'Argentinita, ni més ni menys, i hi ha un fragment al seu llibre d'autobiografia on ho explica, no? I explica que estaven totes les entrades venudes, però que a través de l'hotel van aconseguir, i que després el dia següent van tornar i van tornar i van tornar perquè els hi va agradar molt i molt, no? Doncs aquesta dona passa la Primera Guerra Mundial, com qui diu, a Mallorca, no? Després se'n va als Estats Units, però no se'n va ni a viure ni a estiuejar. Se'n va a fer una gira de conferències. D'aquelles gires de conferències ja publicada la seva peça important, aquesta autobiografia, és a dir, se'n va cap a l'any 34, i aquí les veiem a les dues baixant d'un avió, aterrant a Nova York, que era una ciutat que es veu que no li agradava, no? I fent conferències com havia fet anys abans, bastants anys abans, a finals del segle XIX, a l'Oscar Wilde. Es feia molt això de que els escriptors europeus fossin contractats per diferents institucions i fessin una gira, i també en aquells mateixos anys, als anys 30, va haver-hi una gira de conferències també molt important i de presentacions que la va fer la Isaac Dinesen, ni més ni menys, la Karen Blixen, que és una també de les meves preferides, no? Llavors tenim tot un univers en el qual hi ha la Karen Blixen amb el Truman Capote, amb la Cassandra McCallis, amb la Maris Barsenbach, tota gent seguint a la Isaac Dinesen. Doncs exactament el mateix va passar per aquesta gira de la Gertrude Stein perquè va omplir tots els auditoris, no? Generalment els hi passava també com quan eren europeus, en aquest cas ella era nord-americana, però els hi passava a la Isaac Dinesen, li va passar a la Simone de Beauvoir també, que quan arribaven a Nord-Amèrica no acabaven d'entendre què passava amb el tema racial, no? I les portaven al Bronx i es quedaven espantades, no? I de sobte coneixien un trompetista i deien aquest home és meravellós, no? Com poden tractar-lo malament per ser negre, no? No entenien absolutament res, no? Aquestes dones ja són nord-americanes, ja van amb el codi, ja no tenen la sorpresa que va tenir l'Oscar Wilde, que se'n anava a les mines i se'n anava al desert i se'n anava a les Vegas i a llocs que per ell eren molt exòtics. No? Elles tornaven a casa i després tornaven un altre cop a París. No? Però clar, són nord-americanes, la Gertrude Stein és nord-americana i un dels seus grans llibres són aquestes 20 pàgines, en dos volums, Ser nord-americanos. No? Què és Ser nord-americanos? A banda d'un llibre difícil i dens de lectura, doncs és la història de la seva família, de tres generacions de la seva família. És a dir, explica l'esperit americà, el que per ella és l'esperit americà, a través de la seva pròpia família. No? I realment és una literatura totalment diferent de la de Gertrude Stein. És a dir, qui aterri a un llibre de Gertrude Stein veurà que és una dona que va per lliure, que és una dona que no encaixa en cap tradició literària. No? Lògicament ha llegit les classes, lògicament llegeix els seus contemporanis, quan el Hemingway treu una novel·la segurament li envia, no? Però ella va totalment per lliure. En aquest sentit és una figura genial, no? Com deia al començament, Alice de Tocles la considera un geni o és ella que es considerava un geni, no? Els seus llibres també tenen una característica i és que parlen de les persones que l'han envoltat, no? Això també diu de la seva generositat, perquè estic segura que no era per presumir d'amics, no? Ella es considerava prou important com per ser íntima amiga de Picasso, no? Però volia retre homenatge a totes aquestes persones. I escriu aquest llibre, en aquest cas el va publicar Tusquets ja fa bastants anys, la Gertrude Stein ara, diguem, pateix un purgatori, un oblit, però va haver uns anys en què encara la Gertrude Stein s'editava aquí, no? Autobiografia de tot el món, no? Qui són? Doncs és la seva història però a través de les persones que ha anat coneixent, no? I en aquest sentit, doncs realment és molt i molt interessant, no? Perquè és la seva visió de gent important que ha quedat i d'altres que no tant, és a dir, hi ha aquelles segones files que la història esborra, no? Més homes que dones, és a dir, que la Gertrude Stein no brillava per interessar-se per la creació de les dones, sinó que més aviat rebia el talent masculí, que era el que hi havia, majoritàriament a l'època era el que hi havia, no? Llavors ella rebia aquest talent. No vol dir això que no sigui una dona que s'interessi per algunes dones concretes. Per exemple, ella va escriure, a part d'aquella novel·la lèsbica que us he comentat, que és breu, és una novel·la, de fet, a part de l'autobiografia de l'Alice de Tocles, l'autobiografia de tot el món, ser nord-americanos, doncs ella va escriure alguns llibrets d'òpera, i un d'ells es diu La mare de tots nosaltres, i és sobre una figura del sufragisme nord-americà, no? Que això sorprèn, no? Dius, què fa la Gertrude Stein, que no va especialment de feminista, interessant-se per aquesta història, no? I és la història de la dona que seria una mica l'equivalent de la Emmeline Pankhurst al Regne Unit, no? Que va ser la gran adalid de la lluita pel sufragi universal, no? A la punta de les dones. Doncs allà la Susan B. Anthony als Estats Units va ser una mica la figura equivalent, no? I, però del segle XIX, perquè de fet el sufragisme i el feminisme de fet sorgeix de l'abolicionisme, no? D'unes primeres dones nord-americanes que van anar justament a Londres a un congrés contra l'esclavitud i van veure que per ser dones les apartaven. I aquelles dones quan van tornar als Estats Units van dir, ah, aquí hem de fer dues lluites, la lluita contra l'esclavatge i la lluita a favor de la dona, perquè veiem que dintre dels mateixos abolicionistes ens esclaven per ser dones, no? Doncs el sufragisme va començar abans d'allà, als Estats Units, que aquí, a Europa, en aquest cas, al Regne Unit, no? I aquest personatge és interessant. També té una altra novel·la que es diu Ida, que està basada en la vida de la Wallis Simpson, la duquesa de Windsor, no? Aquella dona que semblava una actriu, no? Una mica, que té una vida també una mica aventurera, no? O sigui que és un personatge controvertit perquè sembla que s'interessi més pel talent masculí, però de tant en tant fa aquestes coses, no? Que clar, fer un llibre sencer, no un, dos, sobre dues dones tan diferents, no? Tan significatives, tan emancipades, tan importants pel feminisme, jo crec que la converteix gairebé en una feminista que no sabia que ho era, no? Una mica que això els hi passa a moltes. Li passa doncs, a la Dolors Montserrat quan diu, bueno, jo faig una conferència sobre feminisme, però igual no sóc gaire, però jo sóc molt catòlica i això, què és això de ser tan modern, no? És un món curiós el d'aquestes dones que per reinscripció en una època històrica no podem valorar amb els mateixos paràmetres que ara per dir si són o no són feministes, no? Jo em baso sempre en la realitat, en les opinions i el fet que escrivís ella aquests dos llibres doncs sincerament la converteix en una dona que sí que tenia interès pel que feien les altres dones, no? De fet, ella és una escriptora que escriu una mica només quan ho necessita, és a dir, no és una forofa d'escriure cada dia, de voler publicar molt ni molt menys. Ella en vida publicarà a revistes, publicarà contes a revistes, s'autoeditarà els llibres, és a dir, tindrà un interès bastant relatiu en donar-se a conèixer com a escriptora, tot i que ella es valora molt i quan compara amb altres escriptors doncs segurament criticava molt altres escriptors i ella deia, jo soc millor, no? Però, per exemple, diu,
a l'autobiografia de tot el món, aquesta darrera, no? Que parla d'altres persones que no són ella, era l'escritor, que les diu: no había escrito ni estaba escribiendo nada. Nada dentro de mí necesitaba ser escrito. Aquí també veureu l'estil literari de la Gertrude. Nada necesitaba palabra alguna y no había palabra alguna dentro de mí que no pudiera ser hablada, de modo que no había palabra alguna dentro de mí. Aquest és l'estil de la Gertrude Stein, que a mi m'agrada molt, però he d'entendre que hi ha persones que diran: home, això no s'hi sembla res a les novel·les bestsellers que es publiquen. I jo li deia, afortunadament, no? És una altra història, això és literatura. No? Diu: y no estaba escribiendo. Empecé a preocuparme por la identidad. Yo había sido siempre yo porque tenía palabras que tenían que ser escritas dentro de mí. Y ahora cualquier palabra que tuviera dentro de mí podía ser hablada, no necesitaba ser escrita. Yo soy yo, eso es importante, porque mi perrito conoce, me conoce. Pero era yo cuando no tenía palabra escrita alguna dentro de mí. ¿No? Aquí hay el tema, que es el tema de la literatura de la Gertrude Stein, que es la identidad. L'entitat, no? Què són les coses, què són les persones, qui sóc jo. Ella deia això: jo sé que sóc jo perquè el meu gos, i va tenir diversos gos, i gossos, inclús un que es deia Pepe, en homenatge, diguem, a les amistats espanyoles, doncs deia: el gos em reconeix, en conseqüència he de ser jo, la mateixa que surt per la porta i torna a entrar perquè em torna a reconèixer, no? Però jo no sé si sóc jo, no? Té aquesta idea de que la identitat no és allò que sembla, no? I la frase més coneguda de la Gertrude Stein, que ha quedat per l'imaginari popular, és aquella: una rosa és una rosa és una rosa, no? I clar, què vol dir aquesta frase? Doncs que vol dir: una rosa és una rosa perquè dic que és una rosa, que si no, no seria una rosa, no? O sigui, és un joc, no? En aquest sentit, també, la Gertrude Stein té una part molt lúdica, no? O sigui, en el pensament, ella mateixa juga amb el seu pensament, construeix el seu pensament d'una manera molt lúdica, i quan ho explica com ho he llegit, no? Amb aquest estil repetitiu, amb aquest estil prosaic, no musical. Aquí no es pot dir que ella fa repeticions musicals com feia, per exemple, la Marguerite Duras, no? Que és una de les seves també autores preferides. Ella fa una cosa molt més prosaica, molt més nord-americana, en aquest sentit. La Duras és francesa, és un altre món, no? La llengua també és diferent, no? Què li va passar quan enviava els seus llibres als editors? No? Ja us dic que s'acabava pràcticament autopublicant o fent-li publicar un que era amic i li devia pagar la meitat. No? Doncs resulta que ella enviava el seu llibre de tant en tant a algun editor pensant: a veure, si hi ha sort, i li agrada. No? I una vegada li arriba un editor i li diu: miri, perdoni, però el llibre serà molt interessant, però s'hauria de corregir perquè si no, no s'entendrà res. No? I ella li diu... Ai, perdó, ella li diu: el meu no es toca, és a dir, ni una coma. I què li contesta aquest editor per escrit? Imitant l'estil seu. Soy, per rebutjar-li el llibre, ja ho veureu. Soy solamente uno, solo uno, solo uno, solo un individuo, uno cada vez, no dos, no tres, solo uno. Està imitant l'estil de la Gertrude, que no li agrada gens, no? Diu: siendo solamente uno, teniendo solamente un par de ojos, teniendo un solo tiempo, una sola vida, no puedo leer su manuscrito tres o cuatro veces, ni siquiera una vez. Solo un vistazo es suficiente, ni una copia se vendería, ni una sola. O sigui, realment, té molta gràcia, no? Aquest dir-li a la Gertrude: escolta, això teu no s'entén res, això no s'entén un borrall, això és molt raro, i jo no m'arrisco a posar els meus diners, no? De manera que al final els acabava posant ella, no? I bé, tampoc passava res, perquè l'important del llibre és que es publiqui, no? És després, generalment, quan algú recupera el llibre passats molts anys, aquell llibre s'apareix, passa la criba del temps, és igual si ha tingut una edició molt petita, una edició molt gran, si s'ha publicat una revista o si ha sigut un best-seller, és el de menys, no? Ella, d'alguna manera, està posant el germen, o ajudant a posar el germen, també ho va fer l'Ulisses, lògicament, Joyce, no? De la novel·la contemporània. En aquest sentit, també tenim una deuta amb ella, no? Els autors de literatura actual, no? Perquè va ser de les que va passar de la literatura, en aquest cas la narrativa del segle XIX, diacrònica, ordenada, plantejaments i desenvolupament, a una altra cosa, no? Que seria la novel·la o la narrativa per extensió tal com la coneixem, no? Diu: algunas personas, cuando se acerca el momento de su muerte, están contentas porque no han padecido realmente, porque no tuvieron que hacer nada auténticamente desagradable, ningún trabajo especialmente duro, porque no han tenido la desagradable sensación de que su cabeza no se mantenía firme sobre sus hombros. Unas personas, pues, están contentas de su vida cuando se acerca el momento de su muerte. Otras no lo están. Unas están contentas de haber vivido, otras no lo están en absoluto. Unas personas están muy contentas de que les llegue la hora de morir, otras no lo están en absoluto, ¿no? I aquí tenim el lloc on està enterrada la Gertrude Stein, que no és als Estats Units, lògicament, sinó que és al cementiri Père Lachaise, on també ja estava enterrat, està enterrat l'Oscar Wilde o el Morrison o tants diguem, cantants, escriptors coneguts. No? I aquestes són les pedretes homenatge que li posa la gent a sobre. No? O sigui que la tenim reposant a París de la mateixa manera que també a Europa per enterrar a l'Edith Wharton perquè volia quedar-se a Europa. No? És interessant veure tot aquest plantell de nord-americans que estimen més París que les seves pròpies ciutats natals, no? O sigui, l'atracció parisina. No? A l'autobiografia, aquesta autobiografia de tot el món, escriu no sobre qualsevol, us deia que era la gent que havia conegut, doncs des de Duchamp, Miró, Dalí, també Picasso, lògicament, Chaplin també el va tractar molt, Picàvia, moltíssims. No? I què deia, per exemple, com perquè entengueu quina aportació fa la Gertrude Stein a la memòria col·lectiva? No? Doncs està explicant coses que no surten als llibres. És a dir, tu llegeixes, no sé, el Picasso de Palau i Fabra, no? Per dir, t'explica l'època cubista, no sé què, i uns volums tremendos i molt maco i molt complet, no? Però les coses més petites de vegades no surten, no? Com pensava Picasso, no? Del temps, per exemple, d'entre guerres, no? D'aquest temps en el que la Gertrude Stein s'havia passat circulant amb l'Alice per les carreteres, o sigui, què passaria amb les guerres, no? Amb tots aquests pintors, per exemple, que van patir la primera, després van patir la segona i estaven en edat d'anar al front, no? Doncs ella escriu parlant de Picasso. Diu, Picasso solía decir durante la guerra, imaginas qué horror cuando Braque, Oderén y todos los demás pongan sus piernas de palo encima de la silla y cuenten sus batallas. Pero jamás le cubo en la cabeza que esa generación no pensaría en absoluto en esas hazañas y que si lo hicieran, él no estaría ahí para escucharlos, ya que sin duda no se verían con frecuencia. O sigui, és la lletra petita, no? D'alguna manera, és com la nota a peu de pàgina, no? Pensar tota aquella gent que jo rebo a casa meva, no? Que parlem de coses elevades, doncs aquests anaven al front. I què passava? Doncs que anava al front a Apollinaire i moria, l'altre no sé què, i tornava amb una cama menys, no? O sigui, era la realitat, no? D'aquella Europa d'entre guerres que havia patit la primera i que després va patir la segona, no? I clar, a la segona, aquí veiem una imatge molt maca de la Gertrude Stein, molt simbòlica d'aquesta parella, l'Alice petiteta i ella grossa, no? Doncs clar, a la Segona Guerra Mundial doncs, és que ella és jueva, aquí hi ha el tema, no? Dius, què li va passar a la Segona Guerra Mundial? Doncs lògicament no és una Coco Chanel que se'n va a l'Hotel Ritz a fer col·laboracionisme, busca un nòvio alemany i diu jo aquí viuré bé, jo aquesta guerra no la penso passant fam i per les carreteres aquestes i sortint com la Mercè Rodoreda amb el matalàs a sobre, no? I com la Irene Nemirovsky i companyia, no? Aquella suite francesa que és realment una meravella, no? Aquelles sortides de París que són tremendes, no? O a l'Hipòdrom, no? Ella passa una Segona Guerra Mundial intel·ligent, és a dir, ella diu, bueno, jo soc jueva, que no s'enterin massa, i me'n vaig a la casa d'estiuets amb l'Alice, que tenen una casa d'estiuets, com us deia abans, a la zona una mica dels Alps, no? I allà el que fan és intentar ajudar. Això sí que és veritat que són dones que permanentment estan en funcionament, no són dones que estan a la seva torre d'Ivori allà llegint i escrivint, sinó que són dones compromeses, que estan per lo que han d'estar, no? Clar, després ve algun cronista i diu, oh, bueno, aquesta dona devia col·laborar, devia ser col·laboracionista perquè la deixessin tan tranquil·la. I no, simplement devia tenir l'habilitat d'intentar aquells anys passar desapercebuda. No? Jo estic segura que no hi ha aquesta vinculació amb el nazisme que sí que va tenir una Coco Chanel, que és descarat, és veritat, i després la va mirar molt malament i va acabar a Suïssa, etc. etc. No? Ella va sobreviure. I com va sobreviure? Doncs deia, per exemple, ens vam menjar un Cézanne, és a dir, va haver de vendre obres d'art, lògicament. No? De fet, no és una dona que és col·laboracionista de res, perquè resulta que quan torna a casa seva, a la casa que ja fa uns anys que comparteix només amb l'Alice, el Leo ja fa anys que ha tornat, de fet, als Estats Units, després de Florència, doncs resulta que es troba que han robat. Clar, normal, han robat, no? Perquè ja feia molt de temps que no passava per París, no? Per casa seva. I aquella casa on hi havia sempre una senyora que cuidava la casa, doncs el primer era enviar la senyora amb la seva família, lògicament, en un moment de guerra, no? Era la casa sola i la casa, lògicament, devia ser ocupada, no? Segurament, no? Per les tropes nazis, no? I el que fa és trobar-se que està en els quadros les pertinences valuoses, com ara poques joies o el que fos, totes aquestes han desaparegut, les vaixelles, etc. Però els quadros estan preparats, és a dir, els han embolicat per emportar-se'ls. Però no ha donat temps a que se'ls emportin, afortunadament. O sigui que es troba que està tot allà, com a mínim conserva la seva col·lecció, que ja és molt, no? Una dona que va fer aquesta aportació també a la contemporània, no? Perquè la contemporània, si no l'empenya algú, avança més lentament. No vol dir que no hagi d'avançar, no? Segurament si la Peggy Guggenheim no hagués fet totes aquelles compres que va fer justament durant la Segona Guerra Mundial, que anava per París estudi per estudi buscant una peça de cada un dels artistes per ajudar-los, és a dir, jo compro una d'aquest, i com a mínim aquests diners ben pagats, no? No dic que no pagués el 100%, el que pagava el 80%, no? Perquè era temps de guerra i els Giacometis i companyia haguessin venut per dues pessetes, perquè ho necessitaven, no? Però no vull dir que tota aquella col·lecció immensa que ella després s'emportaria als Estats Units amb risc que s'enfonsés, no? Ajudés a que l'art contemporani fos el que és. El que ajudava és a la difusió de l'art contemporani. El prestigi de la Peggy Guggenheim, quan arriba i munta una galeria a Nova York amb totes aquelles obres, tot això fa que vagi més de pressa el progrés artístic, no? Doncs una mica el mateix, no? Ella s'ha de menjar un Cézanne i segurament alguna cosa més, amb l'Alice durant la Segona Guerra Mundial, però no és una dona que, tot i que parla bé de Petén, doncs sigui una col·laboracionista absolutament de res, no? De què mor la Gertrude Stein? Doncs mor a l'hospital als afores de París d'un càncer d'estómac. Entra a l'operació i ja ho surt, no? I aquesta és el final de la Gertrude Stein, que com us deia al començament, la Alice Ditoclas la sobreviurà 30 anys i la sobreviurà sempre molt fidel a la seva memòria, no? Va molt bé que els escriptors, els pintors, els Picassos tinguin una dona que els cuidi l'obra quan moren, i va molt malament que les dones no tinguin ningú que els cuidi l'obra, no? En aquest cas tenim la sort de que, tot i haver estat una mica criticada per les feministes, aquesta figura de l'Alice Ditoclas, com veieu a la fotografia, una mica a l'ombra, tot resulta que va anar molt bé perquè, com a mínim, ens assegurem el després, no? Que amb les dones generalment és l'oblit, no? Jo que em dedico a rescatar dones, doncs em trobo que les dones que mereixen més ser rescatades generalment no per l'obra, sinó perquè han sigut més oblidades, són les dones solteres, no? Les dones solteres sovint són lesbianes i aquestes dones sovint no queda res. Per què? Perquè la família ha destruït fins i tot les cartes personals, no? Això és el cas, per exemple, d'un personatge també contemporani de la Gertrude Stein una mica, que és la Maria Luz Morales, que la Maria Luz Morales és una gallega que va viure tota la vida a Barcelona i durant la República va ser la directora única dona de La Vanguardia durant uns mesos. I era la periodista cultural, crítica de teatre, de cinema, literatura, més coneguda, es pot dir, que del segle XX nostre, a Catalunya, no? Doncs aquesta dona soltera, segurament lesbiana, doncs és una dona que havia format part de grups de dones, com ara, per exemple, l'Alice un club femení, ella era la vicepresidenta, la presidenta era Aurora Bertrana, perquè veieu lo prou que estan totes aquestes dones unes a les altres, no? Doncs és una dona de la que no ha quedat bé, és a dir, de la... molt poc, i era una dona molt prolífica, clar, milers d'articles publicats a la premsa, que les recuperarem, això sí que hi és, no? Però tot el que seria el treball personal, o blocs de notes, o cartes, tot això no queda res perquè la família ho va destruir, no? Segurament pensant que no convenia que això sortís, no? I ens trobem que en el cas de la Gertrude Stein, doncs hi ha aquesta figura de l'Alice Ditoclas tan estupenda, que podem conèixer tant a través de l'autobiografia escrita per la Gertrude, o del seu propi llibre de records, no? I per fer un punt final i ja per acabar, el tema aquest que us comentava del feminisme, a mi m'agrada, no? Preguntar-me jo mateixa si aquesta dona és feminista o no, o aquesta altra és feminista o no, perquè sé que si no ho acaba preguntant algú, no? Llavors ja, diguem, ho preparo jo d'alguna manera, no? I jo diria que és una dona que mai va pensar en el lloc que ocupaven les dones, en el seu conjunt, això pot ser veritat, perquè devia ser una dona amb una autoestima alta, una dona que no necessitava justificacions, no? Només el fet, per exemple, que patís força masclisme, ella ho deia, quan va estudiar medicina, ja ens ens indica que aquesta dona ja sabia que s'havia d'afrontar a una societat patriarcada. O sigui, ella ja fa referència, quan estudia medicina, que allò és un món d'homes i potser per això no acaba la carrera, de fet, no? Troba moltes dificultats al seu aprenentatge, no? Tot i que ella és una dona que va vestida d'una manera com ampla, d'una manera, diguem, gens sexy, gens susceptible de ser assetjada, no? És la dona, diguem, una dona que no fomenta en aquest sentit el desig de la feminitat, el com l'entenem en el sentit més clàssic, no? I que acostuma a ser aquell que genera depredadors, no?, al seu voltant. En aquest cas no hi ha cap al·lusió a cap senyor que la molestés massa, no? Doncs era una dona que sempre va estar una mica grossa, que va anar molt a la seva, que no era presumida, no? Però sí que hi ha aquest pes de del masclisme fent que la vida de les dones sigui més difícil, no? Però ella, jo dic que d'alguna manera tenia una personalitat tan forta que no es feia porosa als problemes de les comunitats, no? I en aquest sentit també segurament tot aquest grup de les dones de la Rive Gauche el mantenia una mica al marge per no haver de fer-se còmplice de les lluites que tenien les altres, no? Que les altres sí que són dones doncs, que han tingut diferents experiències vitals. La mateixa Jura Bars és una dona que ha estat abusada de nena, hi ha diversos casos d'aquests, per exemple, i és un altre món, no? I ella es manté una mica a distància, no? A la mateixa Natalie Barney, com us deia, aquest altre pal de paller, no li agradava la relació que tenien la Gertrude i l'Alice perquè la trobava poc feminista, no? I en canvi hi ha una historiadora que es diu Blanche Wiesen Cook, un llibre que es diu Només les dones estimulen la meva imaginació, lesbianisme i tradició cultural, que escriu: la societat heterosexista se ve poco amenazada por una relación tan culturalmente determinada. Steyn escribía y dormía, en tanto que Toklas cocinaba, bordaba y mecanografiaba. Pocos principios feministas emergen de ahí que puedan poner en peligro el sistema imperante. Digo, no era una feminista radical, era judía y antisemita, això podia posar una mica entre cometes, no? Lesbiana y desdeñosa de las mujeres, ignorante en materia económica y hostil al socialismo. Això és veritat que políticament la Gertrude Stein d'alguna manera li semblava el mateix, un dictador de dretes que un dictador d'esquerres, és a dir, el comunisme el posava al mateix, diguem, calaix que el feixisme, no? Quan és una lectura simplista, en aquells anys doncs, els que estaven més informats no tenien aquesta lectura tan simplista, no? En aquest cas doncs, s'ha de dir que ningú és perfecte i la Gertrude Stein tampoc, no? Jo de tota manera sí que penso que el que va fer ella d'alguna manera, no militant en el feminisme, en el d'aquella època, que lògicament no té res a veure amb el d'ara ni implica tantes pancartes, tot i que sempre hi ha hagut dones que han fet servir les pancartes, i la mateixa Evelyn Pankhurst o la mateixa sufragista que ella va mig biografiar en aquest llibret, doncs que ho feien, doncs no estava tan extès, no? El 8 de març encara no es celebrava, es va començar a celebrar una miqueta més tard, no? La qüestió és que jo crec que ella va privilegiar la seva pròpia existència, la seva pròpia tranquil·litat i la capacitat de crear i la capacitat de fer la seva col·lecció a la lluita col·lectiva, i això és molt lícit, no? No li podem demanar a tothom que sigui heroïna, que sigui heroi, no? En aquest sentit, quan diguem, fem la prova del feminisme, com qui fa la prova del cotó d'aquestes dones que sí que han sigut després referent per a les dones feministes, doncs hem de tenir en compte que també homes i dones tenen el dret de passar per la vida una mica més desapercebuts pel que fa a les lluites col·lectives, i ella jo crec que prou va fer fent una literatura tan transgressora, fent una literatura tan emancipadora de la literatura que es feia abans, i després fent aquestes compres d'art i aquestes, d'alguna manera, doncs, ratificacions de prestigi de tots aquells pintors i escultors i creadors als quals molta gent en aquell París no els hi feia ni cas. És a dir, que era ella, quan comprava Picasso, que feia que Mollart i companyia s'interessessin més per Picasso, no? Per comprar Picasso. O sigui que Gertrude Stein no era perfecta, però déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies.
Si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, tenim uns minutets.
Ara faré una pregunta difícil. Qui ha llegit Gertrude Stein? és que està molt poc editada, no és culpa vostra.
Quan has dit que passa un cert purgatori, a qui passa? Suposo que té a veure també el seu sí que et volia preguntar, a part d'això, quan el posicionament, no a favor de Tetén, però aquest posicionament de jo salvo la meva vida i no soc jueva, i... ella respon d'alguna manera a l'acusació d'haver col·laborat, o ella o l'Alice, responen a aquesta acusació i salvaguarden d'alguna manera aquesta acusació? O...
ella no li dona temps, perquè de fet mor sí, l'any 46 i de fet no li dona temps. I després l'Àlies jo crec que tampoc estava per aquestes lluites, no? És que, clar, s'ha de dir que quan veus aquestes dones que el que fan durant la Segona Guerra Mundial és passar desapercebudes, però també comprar-se un fort que ve amb un vaixell, amb peces, per poder fer ajuda, diguem, material, no? I el que feia sobretot era transportar material hospitalari, coses així, doncs hi ha una col·laboració en el bon sentit, no? Hi ha una col·laboració amb els bons, no? I jo crec que no, que simplement costa molt posar-se en la posició, en un moment de risc, en un moment de guerra, posar-se en la posició de l'altre. Clar, el que no ha viscut és difícil. Després, òbviament, això és com quan compares les exiliades interiors amb les exiliades exteriors nostres, no? Per exemple, i dius, a veure, qui era més republicà? L'Aurora Bertrana, que va ser candidata per Esquerra Republicana i va haver de marxar, o la Maria Luz Morales, que va ser directora perquè no li va tocar més remei durant l'època republicana, després va ser represaliada, va estar 10 anys sense carnet de premsa, va estar 40 dies en una presó convent, però qui era més republicana? No sembla més republicana la Bertrana, no? En primera instància. Bueno, doncs després resulta que t'hi trobes en un llibre de contes de la Maria Luz Morales sobre la Guerra Civil i dius, aquí hi ha una senyora molt republicana. Clar, o sigui, és que depèn de com es miri. I jo crec que en aquest cas ni li van donar importància, entre cometes, no? També és veritat que no eren franceses. Llavors no és el mateix, no? O sigui, el Coco Chanel és una figura francesa. Aquesta dona no deixa de ser una nord-americana visitant de classe alta, d'aquestes que, diguem, es poden instal·lar a Girona o a Barcelona, que coneixen els barris, que coneixen les botigues bones, que són simpàtiques però que no són d'aquí, no? I que la gent mira com si estiguessin de pas, no? Aquestes dones van estar de pas, però van estar molts anys de pas. Van estar 40 anys, en concret la Gertrud van ser 40 anys, no? Pràcticament tota la seva vida adulta, no? De fet, tota la vida adulta, no? I la qüestió és aquesta, que jo crec que no li va donar tanta importància a no tenir el compromís, no? Però segurament perquè ella tenia una mica de lío polític al cap, no? És a dir, no tenia un cap estructurat políticament, no? No tenia una mirada política tal com l'entenem ara, no? I és una dona que estic segura que amb la perspectiva dels anys pensaria exactament igual que pensem nosaltres, no? El que va passar a la història. També és diferent quan les coses es viuen des de dintre. Aquesta és l'altra, no? No tenim la informació, no? Quan tu estàs allà mateix no tens tota la informació, però estic segura no hi ha ni una ratlla escrita que faci por ni molt menys. No, no, no.
Perquè la seva condició o origen jueu en algun moment l'esmenta?
Poquíssim, poquíssim. És com la condició de la... Poquíssim, poquíssim. Jo crec que és una dona que anava molt per lliure fins al punt que s'arriba a dir que era poc dona. És a dir, és una dona que no té consciència de ser dona. És a dir, no és el mateix, si tu tens consciència, per exemple, de ser dona, tens consciència de ser minoria o de que t'hagin perjudicat o de que t'hagin posat entrebancs, no? Ella no té consciència de ser dona. D'alguna manera, si us fixeu, té una aparença bastant andrògina i aquesta aparença és bona, també. És bona perquè li permet això, no? Li permet, d'alguna manera, camuflar-se amb els grans homes, ser un més d'aquests grans homes, no? I en aquest sentit, per això no té la consciència de ser dona. I jo crec que li passava igual amb la condició de la jueva, no? Que no tenia la consciència de pertànyer a una comunitat, no? Jo crec que és una dona d'amics, però no de comunitat, no? I en canvi, quan us parlo d'aquest París de la Rigoix, de les dones, d'un grup més sàfic de Natalie Barney, hi ha una altra sensació de comunitat. Ella era una dona i... que anava per lliure. Jo això ho veig claríssim, claríssim. I molt generosa, no? Perquè hi ha tots aquests llibres on parla dels altres, valora molt a la gent que ella tracta, no? Però no s'ajunta, o sigui, va una mica per lliure.
I en algun moment la persegueixen els alemanys?
Que jo sàpiga no, que jo sàpiga no. També s'ha de dir que, clar, els nord-americans tenien diners, és a dir, un nord-americà no era com un francès. O sigui, la Irene Nemirovsky és una russa blanca, és diferent, no? Ja, entre cometes, el pitjor, no? O quan passava un republicà refugiat, el pitjor, no? Els nord-americans eren una mica intocables. O sigui, quan passejaven els nord-americans per l'Europa en guerra, ja fos, o inclús aquí a la Guerra Civil, no? Quan van venir alguns que van venir, sempre hi havia com un caché, hi havia una capacitat econòmica, no? Aquest mateix fet d'ella poder comprar-se un cotxe i aprendre a conduir, que el divertit és que va aprendre a conduir. Diu que se li va quedar atascat el cotxe una vegada d'un carreró perquè volia passar i no cabia, no? O sigui, que era una dona que inclús va fer aquest esforç de gastar-se els seus diners per contribuir, no? Però no deixava de ser un estranger, no?
Però de tota manera, ella va viure de renda tota la vida.
Tota la vida,
sí, sí. Vull dir, la família... Ui. No, no, això és molt important. Això és molt important. Vull dir, la renda familiar o l'herència familiar que venia d'Estats Units, li duria...
Ella vivia d'això, la Natalie Barney també, i moltes altres. És a dir, aquí hi ha, d'entre les dones expatriades que arriben a París, hi ha les que passen fam, com ara, per exemple, la Joan Abans, que és molt amiga de la Peggy Guggenheim i l'acaba mantenint, la Peggy Guggenheim, i l'acaba convidant a casa seva perquè escrivi El bosc de la nit, perquè era una dona que feia col·laboracions periodístiques, etc., però anava molt justeta, i després hi ha les riques, no? La Gertrude Stein i la Natalie Barney són realment les riques, com la Peggy Guggenheim, no? Clar, el problema és, dius, no escriu, no treballa, perquè escriure molt, clar.
No, jo
no treballo,
no escric molt. Volia treballar per viure, aquesta era la
millor. No, no té un sou, no té un sou, li arriba el sou. El que passa és que, clar, escriu una obra, per exemple, ser nord-americana són 1.000 pàgines.
No, jo no, que no, que no poden ser coses, això és una altra cosa. Però cal dir, el malament que s'ho va passar, la Alice, quan va morir, clar, la família i la germana
es va quedar
amb tots els quadres, i aquella senyora va viure 30 anys
sí.
De l'ajuda de les amigues.
I fent aquell llibre de receptes de cuina, exacte.
D'ajuda, que algú va dir, vam anar amb una exposició de no sé qui, diu, mai havia vist una vídua tan trista.
Clar, perquè era de veritat, bàsicament, era una vídua de veritat. Sí. No? Això també, el després de la vida d'aquestes dones, també ens indica com ha estat la vida. És a dir, si aquesta dona va canviar el Leo per l'Alice, és a dir, va haver-se d'enfadar i deixar-li de parlar. De fet, ella diu, explica l'autobiografia, hi ha un moment en què ella va pel carrer i l'Alice veu que saluda algú, un senyor, no? I el senyor passa, el saluda i se'n va. I li diu, qui era? I diu, el Leo. Feia anys que no es veia, passa pel carrer, li diu hola i no et tornarà a veure mai més. És a dir, si aquesta família era tan poc empàtica amb la relació lèsbica que tenia la Gertrude, és normal que la Gertrude n'és per lliure, que construís la seva pròpia unitat familiar al marge de la família. Clar, després l'herència, el dret, evidentment els drets hereditaris, no sé, els papers que havien fet aquestes dones, segurament no hi havia matrimoni gay, és a dir, no? I en conseqüència va haver-hi aquest problema, no? Ara sempre va quedar l'Alice molt bé, és a dir, l'Alice no va fer mai res malament, va ser la família que ho va fer malament, no? S'ha de dir que a París vivia també un dels germans, el germà gran, ja vivia a París quan van venir. És a dir, que hi havia més estens al voltant, no? Hi havia més interessos, no? I que la col·lecció, que era una col·lecció que no valia res, és a dir, quan ella comprava un Matís ja valia una mica, quan comprava un Cézanne ja pagava, però quan comprava un Picasso li sortia molt barat. I tot allà va anar pujant de preu, i va pujar molt.
Sí.
I ara deu haver-se multiplicat per... Per això anava per lliure, perquè tenia coses de les que defensar-se. Primer, ella venia d'una família bastant tradicional, venia d'una societat nord-americana que era molt victoriana, també, en aquells anys. O sigui que París, per totes aquestes dones, sobretot per les dones lesbianes o bisexuals o que són una mica més lliures, era un espai de llibertat. A mi per això m'agrada el París de les Dibuix, perquè és un espai on dones de diferents llocs del món van a parar, no? Això passa molt a les capitals, no? Sempre les persones més heterodoxes acaben totes al centre de les grans capitals perquè és el lloc on poden ser anònimes o on poden vestir-se com volen, fer l'obra com que volen, portar la vida que volen amb qui volen, no? I en aquest sentit és precursora, és molt moderna, no? I aquesta aparença com clàssica de la Gertrude Stein la fa doblement interessant. No és una dona que necessiti cap exhibició. Quan hi havia l'Alice allà sentada, donava per suposat que els altres ho entenien i si no, pitjor per ells, no?
Tu és valenta. Tu no hauria tingut mai alguna relació amb un nen hauria llegit, hauria conegut...
És difícil pensar que no, perquè jo crec que, clar, quan són contemporanis és que és molt difícil, pot passar, eh? O sigui, pot passar inclús ara, que dius, jo no he coincidit mai amb fulanito, amb menganito, Però la Irene Wernabirowski en el seu dia va ser una autora de llibres molt llegits. Llavors, quan és tan llegit, és molt difícil que no. Sí, és un altre món. Molt interessant, l'Irene Wernabirowski. Jo li he dedicat un capítol a un llibre meu que es diu A Contracorrent, Escriptores de la Intempèrie del segle XX, que també podia ser la Gertrude Stein, doncs hi ha l'Irene Wernabirowski, perquè em sembla un personatge molt fascinant. I va ser molt venuda, és a dir, va ser una mica un best-seller. També, però clar, ja, també l'origen rus és un altre món, ella es movia també en un ambient molt de russos blancs, no? I poder no es feia tant amb la gent parisina 100%, això pot ser, no? També li passava doncs, a la Tamara de Lempicka, no? Que també és una d'aquells mateixos anys, o sigui, és un París que està ple de gent interessant, que va fer coses, no? I llavors tots no es devien conèixer, però saber qui era qui segur.
Alguna altra intervenció. Moltíssimes gràcies. Recordeu que és molt important per nosaltres que ens respongueu l'enquesta que us hem passat i si ens la deixeu, sisplau, a la taula de sortida. I que la propera conferència serà el dia 19 de març, el dia de Sant Josep, parlarem d'Espinosa. I ho teniu apuntat en el full que us hem passat. Maledictus Espinosa, les raons d'un rebuig a càrrec del professor Josep Olesti de la Universitat de Girona. D'acord? En el mateix lloc, a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.